ahir no...
Ahir sí.
Ahir sí què?
Ah, no sé, què anaves a dir?
Ah, doncs...
Ah, no sé.
Que no va ser líder.
Depèn.
No, depèn, no.
Tu què mires quan surten els EGMs? Els números d'oients o el percentatge de...
No, és que jo tinc aquí el percentatge i la xifra absoluta perquè no hi ha un percentatge sense...
Però ahir no vam ser líders perquè vas sortir tu a la Sexta.
Esperava que diguessis això, però no em portaràs per aquest camí.
Jo crec, Josep, que saps com Fidel Castro?
Res, purament.
No, mira, escolta un moment, escolta'm.
Et pensava fer un elogi,
ja ho sé,
però després de parlar-ho.
Val. A Cuba, quan vas a la discoteca a Cuba, de tant en tant van posant discursos de Fidel Castro. Jo crec que a Catalunya hauríem de fer el mateix amb Josep Cuní. I aquesta audiència ho demostra.
Anava a fer-te un elogi, però ara no te'l mereixes. Fixa't el que et dic. Comparar-me a mi amb Fidel Castro...
No he comparat amb Fidel Castro. Home. He dit que s'hauria de fer com amb Fidel Castro a Cuba.
Perdona, això se'n diu comparació.
El nou supermercat online de Bon Preu i Esclat és fàcil, és ràpid, és clic i fet. Fes la compra a bonpreuesclat.com i gaudeix dels productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats Bon Preu i Esclat, també amb productes frescos i congelats. Nou supermercat online bonpreuesclat.com. La teva compra en un clic i fet.
Durant tot aquest matí estàvem pendents de l'hora de començar el judici del cas Maristes per si hi havia un acord d'última hora i el judici no se celebrava. Deien les parts que estaven interessades sobretot per intentar evitar el tràngol dels nois, de les persones que amb el seu testimoni haurien de reviure un drama, un autèntic drama. Però no hi ha hagut acord i hi ha cas Maristes al banc dels acusats i, per tant, a l'audiència provincial. Ana Ponsí, bon dia.
Bon dia, Josep. Drama que estan revivint ja a aquesta hora les víctimes perquè ha començat ja la seva declaració. Recordem que es fa a porta tancada, per tant, no podem escoltar res del que estan relatant a l'interior d'aquesta sala on el tribunal els està escoltant atentament, justament abans que es tallés el senyal d'àudio i de vídeo que ens arribava a la sala de premsa d'aquest judici. El jutge, el tribunal, s'ha volgut assegurar que Benítez no veia a les víctimes, aquests quatre nois, i que ells tampoc el podien veure a ells. S'ha instal·lat una mena de biombo entre ells, de manera que no hi hagi ni contacte visual i, en aquest cas, doncs, tampoc físic, perquè entraran per una porta. Benítez està assegut just en el banc dels acusats darrere d'aquest biombo. Les acusacions, les defenses, tots han defensat els seus pros i contres jurídics, en el que s'anomena, recorda, qüestions prèvies, que hem vist doncs, en molts altres judicis, i bàsicament el que han demanat és, per exemple, que es pugui exhibir el documental Shotball de Fèlix Colomer, en el que en una de les imatges, no sé si ho recordareu, es veia com Benítez s'agenollava i demanava perdó i doncs d'alguna manera confessava haver comès aquests abusos. Doncs el tribunal ha rebutjat que s'emeti aquest documental com a prova perquè doncs considera que si en el cas donat que Benítez, que declararà demà, no vulgui dir res, doncs no es pugui fer servir aquest vídeo com a prova quan es va obtenir de forma, diu ell, al tribunal, de forma extraoficial fora del jutjat.
O sigui que el tribunal estaria en pla Marchena, no? Que no deixa veure els vídeos per contrastar sobre la marxa entre el que es pugui veure les imatges i el que puguin dir els testimonis, a l'espera de fer-ho després.
Aquesta és una prova que no s'accepta, per tant, tampoc es veurà després, perquè no es podrà utilitzar en cap moment ni aquesta confessió, ni tampoc aquest documental i el seu contingut en, com a prova en aquest judici. Sí que s'ha acceptat, per exemple, les pericials pel que fa doncs, a tot el tema psicològic, no?, que es pugui aportar en aquesta causa i durant aquest judici, i per altra banda doncs, també s'ha acceptat que ell sigui l'últim en declarar doncs, en aquesta vista oral, que com dèiem, finalment ha començat, i que també es pugui seure durant el judici al costat del seu advocat.
Així doncs, demà es mantindrà la triple pantalla judicial, el procés a la 1, a l'Audiència Nacional Sandro Rosell a la 2 i el cas Maristes a la pantalla 3. Gràcies, Anna, bon dia.
Apunta't a les colònies periodístiques del Periódico i Fundesplai. Viu l'aventura de la natura i explica-la després. Una setmana tot inclòs per 298 euros. Informa't en el 902 10 40 30 o estiudecolònies.elperiódico.cat.
A SER Catalunya, aquí amb Josep Cuní.
Què et preocupa, Ostrell?
Em preocupa que tinc 28 anys, que jo volia ser pare molt jove, per tant ja se m'està començant a passar l'arròs, i que no acabo de trobar el nom de la cosa. Jo em preocupa molt sempre els noms. I a l'hora de pensar...
I em diràs ara que encara no ets pare perquè no saps quin nom li posaries
no
a la criatura.
Això. És perquè encara no he trobat, diguem-ne, la voluntària.
Però... si posem el carro davant dels bous.
Això també és veritat. Però el nom em preocupa. Perquè jo voldria posar un nom estrany, saps? Jo sempre he pensat que hauria de ser d'aquells pares que els hi posa compact disc al seu fill, saps? O pedra.
Sí.
Això m'agrada.
Si no t'agrada dir-te Ricard.
No, perquè a més el meu pare ja es diu Ricard Ostrell i el meu avi es deia Ricard Ostrell. I per tant,
això forma part de les tradicions?
Això està molt bé. Però a mi em toca trencar-la. I per això jo crec que un compact disc Ostrell estaria bé. Però això dels noms estranys tenen problemes. I és per això que avui t'he portat l'Albert Turull, que és filòleg, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i especialista en onomàstica. Albert, bon dia.
Bon dia, Albert.
Molt bon dia.
És un expert. I tu li dius un nom? Per exemple, Josep Cuní? El significat sí. de Josep Cuní, què seria?
Josep és un dels noms bíblics que surt, no?
Sant Josep és aquell personatge que sortia als pastorets que sempre li floria la vara.
Aquell.
Però després no feia res més.
I Cuní és interessant. Cuní és una pronunciació dialectal de conill.
Efectivament.
Cuní, conill.
Això vol dir que s'escapa...
Sí. A Rom Cuní és el que deien algunes ètnies a la zona del Maresme d'on provinc.
Sí, sí. Tota la Catalunya, diguem-ne, nord-oriental és Cuní, en lloc de conill. Sí.
Josep i Cuní són noms comuns, diguem-ne, no són estranys.
Home, Cuní no molt, no et penses com a cognom. No és que sigui estrany, però no és dels més freqüents, no?
Però hi ha noms estranys que es posen habitualment ara mateix a Catalunya?
Sí.
Com,
sí,
per
sí,
exemple?
Sí. Home, els últims anys hi ha hagut una gran creativitat de... Hi ha dues tendències, diguem-ne, adoptar noms estrangers pseudocatalanitzats, tipus Ethan, escrit amb Ith, Zeta, etc.
O Jennifer.
Sí, però aquests ja han passat bastant. Ui, aquests són de fa 30 anys, no? El Jennifer, Vanessa i Jonathan són de fa 30 anys.
Sí? Sí, això ja ha passat. Jo pensava que encara...
No, ja ha passat de moda, això. Ja ha passat. I després, reutilitzar com a noms de persona elements, paraules que existeixen, però que no eren noms de persona. És a dir, objectes,
lluna.
Noms de poblacions, lluna... Sí. Fa molts anys, jo recordo, la primera ona va sobtar molt, ara ona és un nom molt normal, però les primeres ona, fa 30 i 30 escats anys, dius ona és una paraula molt bonica, però no és un nom de persona.
Però segueix guanyant la tradició, és a dir, el nom de pila més posat ara mateix entre nens i nenes a Catalunya, quin és?
Bé, la tradició de les últimes dècades, perquè la tradició de segles enrere ha canviat molt, és a dir, els Joseps, Joans i Ases, que n'hi havia totes les cases...
Ja no n'hi ha tants.
Estan tornant, però no, ja no, que van. No. I les Maries com a dona, doncs no és un nom estrany, però no és dels més posats. Els més posats són Marc, Àlex, Èric, etc. I en dona, Martina, Júlia... Això és una tendència que ja dura ja fa uns quantes dècades.
I qui imposa la tendència?
Això són modes. Són absolutament modes. I al final és una cosa molt difícil de destriar. És a dir, allò que sona bé, allò que els pares troben que és prou original o prou tradicional, depèn de quina és la tendència, també hi ha...
Però jo, com el cas del Ricard, la voluntat de trencar...
Hi ha la voluntat de trencar i hi ha també la voluntat al revés de continuar. És a dir, una molt bona raó perquè el fill del Ricard es digui Ricard és que el seu pare i el seu avi es diuen Ricard. Ara, sí, clar, si vol trencar, és lliure de trencar.
Mira, he parlat amb el Roc Casagran, que és poeta i escriptor, i el Xavier Domènech, que és escriptor.
Ex-polític.
I professor.
Sí, però anava a dir que és professor i escriptor. Sí. I m'han explicat per què els hi van posar, per exemple, en el cas del Roc Casagran, Far, el seu fill, i en el cas del Xavier Domènech, Drac. Comencem pel Roc.
Doncs nosaltres vam decidir posar-li al nostre fill Far perquè buscàvem un nom curt, un nom que no n'hi haguessin gaires i, a més, buscàvem un nom que simbòlicament ens agradés el que significava. I en el cas de Far, doncs, el que simbolitza doncs, ens agradava i vam decidir que sonava bé i que li posaríem així.
És poeta, eh? Vull dir que s'entén la cosa del Far. I ara, Drac.
Reivindicar que els dracs no eren els duets de la pel·lícula, que les princeses estan fartes de ser princeses i que els Sant Jordis han de revisar la seva masculinitat. Bàsicament això.
Això demostra que els noms dels fills acaben sent sempre una demanda o una necessitat dels pares. Ja generem frustració sobre els fills abans de que creixin, no?
Avui en dia dels pares, però fa unes dècades era dels padrins.
Ja porten el pes, sigui tradició o no, porten sempre un pes.
Sí, pot marcar. El que acaba d'explicar, el nom de Drac és gairebé antitètic. Antitètic, en aquest cas, de Jordi, un dels més tradicionals.
Aleshores ve el moment en què, quan triem... Tenim...
Cosa que em sembla molt interessant, perquè una diferència substancial és que ara són els pares, quan tradicionalment abans eren efectivament els padrins. Realment els padrins eren els avis.
Sí, fins al punt que en algunes zones de Catalunya i de les illes dels avis se'n diu padrins.
Sí,
Lleida,
ja.
Més lluny,
vull dir que eren els avis els que decidien. El que passa que sí, l'avi pare del pare es deia com el pare, doncs evidentment tot portava que el Ricard es digués Ricard.
Sí, 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 sí. No, jo em dic Albert perquè el meu padrí de bateig, que en aquest cas no era avi sinó un cosí de la meva mare, es deia Albert, i va dir: acceptaré fer de padrí si em deixeu posar el meu nom, Albert. I els pares van acceptar perquè ja els hi va agradar el nom, però la decisió del nom va ser en primera instància del padrí.
I una de les coses que penso quan penso noms estranys és la dificultat que tindré a l'hora de registrar aquest nom. Això és fàcil o no ho és?
No hauria de ser-ho, però pot ser-ho. La llei diu que avui en dia s'ha obert molt, en comparació amb la llei que hi havia unes poques dècades enrere, que es pot posar qualsevol nom sempre que no sigui malsonant o inapropiat. Clar, qui decideix que un nom és malsonant i inapropiat?
Mirarem a escoltar l'experiència...
El funcionari.
Clar, és això. L'experiència que es va trobar al Roc Casagran per posar-li Far.
Tot anava molt bé. Vam arribar al registre civil quan el Far tenia 3 o 4 dies. I la funcionària ens va atendre molt amablement. Vam començar a omplir els papers, ens va felicitar per l'arribada de la nova criatura, etc, etc. I quan se'n va anar a dintre a presentar-li a la jutgessa, va tornar i ja va tornar amb una altra cara. I ens va dir que no hi havia cap far, que no constava en el registre i que no li podíem posar així. I que en tot cas, si li volíem posar així, ho havíem d'acreditar. Li vam preguntar com ho havíem d'acreditar i ens va dir que nosaltres ja érem prou intel·ligents per saber com ho havíem d'acreditar.
És habitual, per això, no han de fer ells la seva feina, els que registren noms?
Esclar, hauria de ser al revés. Tu no has de creure tan positiu que allò és un nom, sinó que, al contrari, t'han de dir per què no ho accepten com a nom si, com diu la llei, és malsonant o inapropiat.
Però si, a més, la llei ara facilitarà que quan aquesta criatura sigui gran, si vol canviar-se el nom, se'l canviï tranquil·lament, no? Sí. I fins i tot pot demanar l'intercanvi de cognoms?
Sí.
Quin és el problema?
Bé, l'intercanvi de cognoms avui en dia és fàcil. El canvi del nom no és impossible, però no és fàcil. És a dir, és fàcil traduir del castellà al català, etc. Però canviar el nom és possible, igualment es pot, hi ha hagut gent que ho ha fet, però és un procés una miqueta més complex. Però sí, és possible.
O sigui, jo no puc anar i dir, escolta, jo em vull dir a partir d'ara Valentí?
Sí, però aquí sí que demanaran...
Hauràs d'acreditar-ho que, sí, que als migdies et dius Valentí, no ho sé, no?
Sí, però no, sí, és dir, no és impossible, sí.
Perquè fa rodolí. Em vull dir Valentí perquè em dic Cuní i així fa rodolí.
Aquí Valentí Cuní. Eh?
Exactament.
Molt bé. La solució del Roc va ser aquesta.
Vam començar a buscar informació de com el podíem acreditar i al final, a través de Twitter, vaig preguntar què passava en aquests casos i una amable seguidora em va dir que el nom apareixia al santoral.
Per tant, el santoral ho salva tot, una vegada més.
Sí, el que em temo que el santoral deu aparèixer far com a femení, perquè deu ser una mare de Déu, la mare de Déu del far. És a dir, els noms femenins, quan són mare de Déu, aleshores sí, ja està, això ja no cal donar-hi més voltes.
Això recull o recupera aquella tradició que els noms de dona sempre se'ls havia de posar Maria al davant?
Indirectament és això, perquè molts noms... Bé, clar, de fet, tots no, no és veritat, però molts noms, Montserrat, en el fons és mare de Déu de Montserrat, per tant, és Maria Montserrat. Clar, Pilar, de fet, és mare de Déu del Pilar, per tant, és Maria Pilar, etcètera, etcètera, etcètera. No tots, no és cert. Però hi ha noms que, si mires el nom en ell sol, bé, Montserrat, per exemple, que, per cert, era masculí a l'edat mitjana, però un nom molt típic a Sitges, que és Vinyet, és per la mare de Déu del Vinyet, per una ermita, etcètera, etcètera. Clar, és Vinyet, tu agafes la paraula Vinyet amb el sufix diminutiu et, això sembla masculí, però és femení perquè és el nom d'una mare de Déu. Clar, i el cas de far seria això, és a dir, la mare de Déu del far existeix, ens far existeix com a nom. Ep, però femení.
El far no vol dir que el nom posat a una persona no sigui femení, no?
Clar,
seria això.
Clar, si dius far masculí, fa referència al far, a l'element constructiu, i, per tant, per què no? No és malsonant ni apropiat, per què no? Però certament és sorprenent, sí, sí.
O sigui, la conclusió és que ara mateix, si vull posar un nom estrany a un fill, que primer l'hauria de fer, diguem-ne, no tindria problemes, no hauria de ser problemàtic, que avui en dia és fàcil, això.
Bé, ja veus que fàcil, no? Ja. Però hauria de ser fàcil o més fàcil del que han explicat en aquest cas.
Sí. I si no, a l'Institut d'Estudis Catalans hi ha una secció específica per això, no?
Sí, sí, hi ha una oficina d'onomàstica que, de fet, una de les seues tasques habituals és emetre informes i tu demanes un informe allà i poden, doncs, justificar i certificar el que convingui, sí, sí.
Albert, moltes gràcies.
A vosaltres.
Molta sort i enhorabona. Filòleg, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, especialista en onomàstica. Ostrell.
Vaig a posar vídeos teus a les discoteques de Catalunya.
Suposant que et deixin entrar.
Això sí.
Perquè
no, ja
potser,
tinc edat, eh?
Potser... Ai, que just, que just.